Doncs són les 7 i 7, això és l'Infosport, perquè avui és dilluns, i per tant toca fer l'Infosport d'aquí a la sintonia de Ripollet Ràdio. Jo no sóc el Brian Calvo, no sóc el Marmata, sóc l'Àngel Gil, i us acompanyaré durant tota aquesta hora per repassar alguns dels aspectes més importants de l'actualitat esportiva de Ripollet. Així que avui tenim en el menú, tenim tenis taula, tenim futbol amb el club de futbol Ripollet i l'actualitat també del Camp Mas, i bàsquet amb l'actualitat del Club Bàsquet Ripollet. Així que són les 7 i 8, un minut, i ens hi posem. Doncs ja tenim el Ramon Argenté al telèfon per parlar del tenis taula. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Doncs tu diràs, què ens ha deparat aquest cap de setmana pel que fa a la pilota petita del tenis taula?
Doncs mira, no hi ha hagut lligues nacionals perquè s'ha disputat aquest cap de setmana, doncs hi ha hagut jornada de descans, ja que Valladolid s'ha fet el pavelló municipal del Pisuerga, allà en jugava l'equip del Foro Filatèlic, el torneig estatal, on hi anaven doncs, tots els jugadors d'Espanya, de diferents categories, per jugar al top estatal, classificatori per els 8 primers per anar a jugar al top d'Alicant. Un Ripollet que presentava doncs, 13 jugadors, a la categoria Lívia Masculí, Marc Miró, Nurjan Villalonga, Itani Mora i Pau Vicente, a la categoria infantil femení, Judit Gutiérrez i Marta Peñarando, categoria juvenil masculí, Albert Vilardell, categoria juvenil femení, Mireia Peretó, Lida Rico, Aina Moga i Elena Parente, i la categoria sub-23 masculí, Raúl Porta i Albert Kenji. Tenim que, com a Mar, a la categoria Lívia Masculí, Marc Miró va ser el subcampió del torneig, i s'ha classificat per jugar a la final del top que es farà a Alicant, on hi aniran els millors 8 millors jugadors d'Espanya.
És a dir, és un fase classificatòria del campionat d'Espanya pel top 8.
Sí, llavors en la cinquena posició Izani Mora, també del Ripollet, de categoria del masculí, que va quedar cinquè perquè es van haver d'eliminar a semifinals el Marc Miró contra l'equip, el jugador del Ripollet.
És a dir, va haver un derbi, diguéssim.
Sí, un derbi, i va guanyar ajustat Marc Miró per 3-2, passant en Miró a disputar la final, i l'Izani, doncs, a jugar pel tercer i quart lloc, pel quart i cinquè lloc, no? Però Marc Miró i Izani Mora aniran al top que es farà a Alicant, i a la categoria femení, doncs, la Mireia va quedar sisena, o sigui, va assegurar al guanyar la jugadora Noa del Vic assegurar-se tinta les 8 primeres, però llavors va haver de fer del 6 al 8, va quedar a sisena, i Lídia Rico va quedar a novena. Per tant, també Mireia Pedro anirà al top d'Alicant, i Lídia Rico està com a primera jugadora suplent. Si falla una de les 8, aniria Lídia Rico.
És a dir, tenim dos classificats en categoria masculina,
sí,
i una classificada en categoria femenina amb una, diguéssim, en el primer lloc de la reserva.
Aquí està. Llavors, la categoria sub-23, Raúl Porta va quedar tercer de la lliga, tercer, per tant, medalla de bronze, i també assegurat anar al top que es farà a Alicant, i com a tercer d'aquest final que s'ha fet a Valladolid des del dia 14, fins ahir a les 3 de la tarda que va acabar en el pavelló del Pisuerga, doncs aquest top estatal.
Aquests 5 dies, no?
Sí.
Bones sensacions, llavors, per la participació
del... Sí, perquè esclar, és que hi ha molts jugadors, que hi ha moltes categories, i nosaltres presentàvem categoria Lívia masculí, infantil femení, juvenil masculí, juvenil femení, i sub-23 masculí, i llavors fan grups de 6 jugadors per cada grup, que han de jugar tots contra tots. Clar, només la primera ronda de tots contra tots del grup, el Ripollet va haver de fer 67 partits.
Carai.
67 partits, comptem de jugadors, eh?
Sí, sí.
Clar, el Marc Miró estava en un grup de 6 que va haver de jugar contra 5 contrincants. L'Izani Mori també, el tot, no? I llavors ja primer i segon i tercer de cada grup, primer i segon de nois passen ja al quadro per jugar eliminatòries. El primer entra ja directe setzaus, i llavors el que queda segur fa una prèvia per entrar a setzaus, mentre que a les noies n'entren tres. La primera ja passa directament al grup, les altres fan una prèvia, no? I esclar, llavors ja és preliminatòria, o caixa o faixa. Però passa que si perds dintre dels 8 primers, un pic arribes a octaus, ja estàs doncs dintre els 8 millors del torneig. Ja vas al top. El que passa que falta saber amb quin rànquing aniràs, no? I llavors, si aquell partit guanyes, vas jugant, però si perds, tornes a jugar per fer posicions, no? És el cas que li va passar a l'Illa Rico. I sort que van eliminar a Aina Moga, si no, a la pròxima ronda l'Illa Rico hauria hagut d'enfrontar contra el jugador Aina Moga.
Un altre partit fratricida.
Sí, sí, el que passa, no? Si vas guanyant partits, al final, esclar, ara ja es caixa o faixa.
No, clar, això és evident.
Si vas guanyant, t'has de trobar amb un altre. Cas que va passar amb el Marc Miró i el seu company d'equip, l'Isan Mora.
Doncs aquests classificats pel top 8 de l'Alacant. Què, per cert, quan serà el top 8 de l'Alacant?
Ara pues, no, encara no se sap, perquè com que hi ha ara, del 24 de març,
sí.
El 29 de març, el campionat de Catalunya Valls, i abril encara s'acaba la Lliga, doncs pot ser que sigui a primers de juny o a final d'abril, tenint en compte que del 20 de juny a l'1 de juliol es fan els campionats d'Espanya a Màlaga, en Tequera, per equips, individuals i dobles, no? I està la data així que balla una miqueta.
Doncs, bueno, almenys ens quedem amb aquesta bona sensació que ens ha deixat el cap de setmana de Valladolid. I, si vols, Ramon, parlem del que li ha de venir als primers equips masculins i femenins a partir d'ara, perquè ja entrem en una fase definitòria dels campionats de Lliga, dius, acaba l'abril.
Sí, sí.
Doncs ara ja estem a recta final, pràcticament.
Sí, encara passa que el masculí, doncs, encara està amb opció de permanència, perquè en aquest moment baixarien, doncs, el Calella, el Huétor Vega de Màlaga i la Fúbia de Granada, no? Però sembla ser que diu que la Fúbia ha fitxat una estrangia també, no? Cosa que Ripollet té el mateix equip, no?
Sí.
El Ripollet aguantaria la categoria i la setmana que ve juguen contra l'equip del Mataró aquí a Ripollet. Mentre que les noies, amb la victòria la setmana passada, que van guanyar el Victoria Castells de Victoria per 5-1, doncs baixarien aquests mesos el Victoria Castells i el Pontevedra, i el Ripollet estaria salvat, no? El que passa és que la setmana que ve pot variar la classificació perquè les noies tenen jornada de descans. I el Ripollet ja no jugaria fins al dia 3 d'abril, que oferia el camp del Vic, no? Per tant, la setmana que ve, si puntuen els altres, podria ser que baixéssim un lloc o bé que si perden es mantinguéssim encara en zona de permanència.
Bueno, doncs esperem que els resultats acompanyin. Deies que el masculí juga a Mataró la propera setmana.
No, aquí Ripollet contra el Mataró.
Aquí Ripollet, sí, perdona, contra el Mataró.
Sí,
Quin feeling teniu per aquest enfrontament?
Doncs pues mira, també estem dubtant, perquè els partits que es poden guanyar, doncs es fa l'equip de gala, podríem dir, no? L'Albert Kenji, el Miquel Arnau i el Raül Porta, no? Els partits que, dius, es poden perdre i es sap segur, no? Doncs també entra el jugador juvenil de primer any, que és l'Albert Vilardell, no? Vull dir, de moment encara no se sap, perquè, clar, vam arribar a les 11 de la nit de Valladolid, tota la gent, i encara no se sap quina línia s'hi haurà aquest diumenge, però està entre aquests quatre jugadors.
Doncs molta sort per aquest partit amb el Mataró. Per cert, quin dia, quina hora?
Seríem, mira que tinc el calendari aquí, amb el Mataró és el dissabte a les 5 de la tarda.
Doncs dissabte a les 5 de la tarda tenim una cita amb el tenis taula, partit molt important, no, Ramon, guanyar-lo?
Sí, sí, perquè el Mataró doncs, és un equip que és tercer a la Lliga, i esclar, també està a dos punts del líder, i clar, doncs vindrà aquí Ripollet per sumar els dos punts i si no hi ha una lesió. I mira, a més, és a dir que en aquest cap de setmana l'Albert Kenji va haver d'eliminar-se amb un dels que dissabte venen aquí, que el va guanyar per 3-2. Vull dir que 3-2 hem disputat partits que van arribar a l'últim, al 5-7, a 18-16.
Sí.
Vull dir que ja va ser un partit d'entrenament de cara al dissabte.
Bueno, entrenament, digue-li a l'Albert Kenji si van ser entrenament.
Sí, sí, sí.
Doncs, i el femení descansa la propera setmana i el d'aquí
dues... No, el femení descansa i el masculí juga.
Sí, el femení descansa i jugarà d'aquí dues setmanes de banda.
Del Vic, el camp del Vic, que seria el dia 3 del 3 a les 5 de la tarda a Vic.
Doncs cap a Osona el 3 de març, un partit, bueno, evidentment ara ja els que queden i la situació que està l'equip, cada partit és...
És una final, una final.
Doncs moltes gràcies.
Per cert, sí. La Mireia Pirató es va classificar ja com a les 8 primeres perquè el Taus va eliminar a la jugadora número 1, a la xinesa del Vic.
Ostres.
Allà a Valladolid. Vull dir, més un cop de moral de cara al primer partit de volta.
Doncs sí, és un motiu per creure fermament en la victòria.
Sí, perquè la va guanyar 3-1.
del nostre tenis taula, així que, ostres, encararem aquest partit a Osona amb tot l'optimisme del món. Doncs, Ramon, moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Així ens trobem el proper dilluns, la propera setmana.
D'acord, bona tarda i bon programa.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Doncs, canviem. Ah, doncs, canviem. Canviarem la pilota petita del tenis taula i les raquetes del tenis taula les canviarem per la pilota grossa, per la pilota del futbol, del club de futbol Ripollet, en quan tinguem el Sergio Montero, protagonista del partit d'ahir a Vic amb el club de futbol Ripollet, doncs parlarem amb ell. Dir-vos que va guanyar el club de futbol Ripollet 1-2 al camp de l'OR Vic, un rival directe en aquesta lluita per la permanència a la segona catalana del grup 4, concretament. Es van avançar els bigatans i els ripolletens van aconseguir aixecar el partit amb un gol del protagonista que tenim a l'altra banda, Sergio Montero. Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Sergio, victoria importante la de ayer en Vic.
Bueno, victoria importantísima después de el parón de carnaval y de los últimos resultados negativos, pues la verdad que necesitamos sacar los tres puntos, y se sacaron con mucho esfuerzo.
El partido comenzó un poco mal por lo que hace el marcador, 1-0, se adelantó el OR Vic, pero sacasteis la actitud y el fútbol para levantarlo.
Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, era un equipo que teníamos por debajo, pero que desarrollaba un juego y más avanzados en el marcador, ¿no? Ellos continuaban mucho con el balón y nosotros pues poquito a poco nos fuimos asentando muy bien en el partido. A partir de ahí, pues bueno, vino el empate y vino también el segundo gol y pudimos defender hasta el último momento para sacar los tres puntos.
Cuando estás en una situación complicada, juegas contra un rival directo, hasta ayer la diferencia solamente era de 5 puntos y se ponen 1-0, además en un lugar difícil como Vic, ¿qué se le pasa a la cabeza por el equipo?
Bueno, la verdad es que el equipo iba muy mentalizado, sabíamos que podíamos empezar perdiendo o encajar algún gol, pero son 94 minutos el partido y hasta el último minuto no podemos bajar los brazos, ¿no? La verdad que el equipo, la actitud fue perfecta y después del gol de ellos, pues pudimos empatar y ganar el partido de la segunda parte, ¿no? La actitud fue de 10.
¿Habéis recuperado recientemente a Chema? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo lo veo genial. Es un jugador muy importantísimo para nosotros, es el capitán del equipo y nos da esa pausa, esa tranquilidad de tres cuartos para arriba, ¿no? La verdad que es una pieza clave para el equipo.
Y en tu caso, vaya golazo.
Bueno, mira, me salió mal, se puede decir así, ¿no? No, bueno, es una jugada ensayada que tenemos ya desde el principio de temporada. No ha querido entrar otras ocasiones que la verdad que también se había ejecutado bien. Y bueno, ayer quiso entrar. Creo que ha entrado en el mejor momento y nos pudo dar los tres puntos.
Imagino que siempre, ya sé que aquello, los futbolistas siempre decís, ¿no? Los goles son de todos, no importa quién marque. Pero un gol así mola, ¿no?
No, mola. Yo creo que también, aparte del gol, ¿no? Creo que los tres puntos fue también lo que hace el equipo, lo que hace Cés, ¿no? El portero para un penalti, tiene 3-1 contra uno que lo saca. Y bueno, y después un gol, pues la verdad que ya con mi edad y con tantos años de fútbol, pues me sigue gustando, ¿no? Y sigo disfrutando, ¿no?
¿Cómo ves al equipo ahora, en este momento?
Yo veo al equipo que bueno, tal y como estamos a día de hoy la plantilla, que la verdad que somos 17 jugadores, no tenemos una plantilla amplia porque por desgracia muchos jugadores han querido marchar o se han marchado y no hemos podido traer más. El equipo está muy metido para continuar para adelante, ya está pensando en el domingo con Gironella y en ganar en casa, ¿no? Que también nos hace falta.
Decías una plantilla de 16 jugadores, es una plantilla corta, de hecho incluso bastante corta. ¿Cómo se gestiona esto en el día a día? Porque es casi que no podéis coger ni un constipado.
Bueno, se gestiona porque la verdad que la plantilla y el cuerpo técnico son una plantilla responsable y con la actitud es perfecta. La persona que puede venir a entrenar por un problema de trabajo, de enfermedad, ¿no? A partir de ahí, la verdad que la actitud de los entrenos es perfecta y también tenemos el apoyo del juvenil, o sea que vamos trabajando bastante bien durante la semana.
Decías, hablabas de Gironella, el próximo rival aquí en Ripollet, y venís de jugar contra un rival directo. Bueno, pues ahora jugáis contra uno directísimo.
Sí, sí, los vemos ahí, y creo que allí en su campo perdimos 2-1, un resultado totalmente injusto, porque creo que nos desconectamos solamente 5 minutos, y fue un partido que tuvimos mucha presión de balón y muchas ocasiones. Y este domingo nos llevamos como otra final. Queremos, se puede decir, compensar todo lo que hemos perdido la primera vuelta y seguir ganando y comenzar ganando en casa esta semana.
¿Qué tenéis que hacer bien el contra el Gironella para poder llevaros el partido?
Primero, lo que tenemos que hacer bien es tener la portería cero. Si tienes la portería cero, el 50% del partido puede ser tuyo. A partir de ahí, siempre generamos ocasiones, ¿vale? El tema está que siempre desconectamos los 5 o 10 minutos que nos generan alguna ocasión de gol y, mira, no hacen una, no meten una. Nosotros hacemos 50 y no metemos, ¿no? Lo importante es la portería cero. Si la portería está cero, la verdad que seguro que tenemos el 50% del partido ganado.
Y supongo que también en aquello que hicisteis bien en la ida, ¿no? Tener mucha posesión de balón, que mantener la portería cero es el 50%, uh-huh. Tener la pelota, como decía Cruyff, no te meten goles.
Exacto, exacto. A partir de ahí, nosotros somos un equipo que la queremos, que la tenemos, y bueno, la verdad que generaremos ocasiones. Tenemos ahora la parte de arriba enchufada, y aparte con la recuperación de Chema. También me imagino que esta semana recuperaremos a Josu, que estaba tocado este domingo, y bueno, y a seguir trabajando, y sobre todo la actitud que nos falte y el compromiso.
Pues muchas gracias, Sergio, por atendernos, y también te digo, si vuelves a meter un gol de estos, el lunes en el InfoSport, ¿eh?
Perfecto, perfecto, estaría encantado.
Pues muchas gracias, Sergio, y que podamos sumar esta semana una nueva victoria para el Club de Fútbol Ripollet.
Ojalá, gracias a vosotros, un abrazo.
Doncs ara anirem al Camp Mas. Deixeu-vos dir que el Club de Futbol Ripollet és 11è amb 28 punts, amb 9 victòries, un empat i 11 derrotes després d'aquesta victòria a Vic. I s'allunya, per tant, de la zona de descens d'aquesta segona catalana. Ara sí, anem amb el Camp Mas per parlar del partit, del darrer partit. Un partit que el Camp Mas va estar a punt de remuntar i es va quedar amb 3-4, un gol del Poble Sec a 5 minuts al final li impedia aquesta victòria. Tenim el Dani d'Alegria per parlar d'aquest partit i de l'actualitat del Camp Mas. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs va començar el partit, si no m'erro, Dani, 0-3 pel Poble Sec. Vau aconseguir fins i tot empatar la segona part i, merda, quina llàstima, aquest gol a 5 minuts al final.
Doncs sí, bé, vam començar perdent 0-2. Als 20 minuts ja perdíem 0-2. Vam començar molt freds, com altres partits d'anteriors jornades. Vam saber reaccionar amb ganes i amb intensitat i vam empatar a 2. Va acabar la primera part i als 5 minuts de la segona, un penal molt, molt estúpid, de molta mala sort, va fer que es tornés a avançar el Poble Sec 2-3. Amb empenta vam tornar a empatar 3-3, però a les acaballes es van marcar el quart, que ja gairebé va ser definitiu, tot i que alguna ocasió vam tenir per empatar. I crec que vam mereixer, però finalment no vam poder empatar.
A més, era contra un rival directe, suposo que en aquest sentit la derrota encara fa un pèl més de mal.
Doncs sí, sí, era un rival directe, teníem ganes de seguir mirant cap a dalt, perquè aquesta temporada doncs, no estem complint amb els objectius que volíem, que era com a mínim quedar entre els 5 primers, i aquest era un rival directe, un bon equip, un equip molt treballat al Poble Sec, i evidentment doncs, sí, ens va ser greu i ens va donar molta ràbia perdre.
Més enllà del marcador, el partit us deixa millors sensacions? Vau ser superiors, malgrat que, com tu dius, un inici fred, un penal doncs, així una mica tonto, per així dir-ho, i un gol a 5 minuts al final us allunya de la victòria. Les sensacions són millors que el marcador?
Bones sensacions en el sentit de la intensitat, el caràcter que va posar l'equip, de no baixar els braços com havien fet en anteriors jornades, que doncs, aquí se'ns posaven per davant i baixàvem els braços, aquesta vegada no, aquesta vegada ho vam lluitar fins al final, i en aquest sentit, doncs sí, sensacions positives. Ara bé, 4 gols són molts, 3 dels 4 gols van ser potser errades, vegades defensives o de tot l'equip en el conjunt, i ens va penalitzar molt les errades, i en aquest sentit, doncs, bé, no, evidentment, satisfets no estem. Sí que, evidentment, doncs, ens quedem amb això, amb el caràcter que vam imprimir, amb les ganes que vam posar i que ho vam lluitar fins al final, i això, evidentment, s'ha destacat també, i en aquest sentit sí que estem contents.
Quan estàs, li preguntàvem, precisament, una pregunta molt, molt semblant al Sergio Montero del CF Ripollet fa res, quan estàs en una situació on, tu ho deies, l'equip no està on s'esperava, i per tant és una situació de debilitat, de feblesa, de dificultat, i comença el partit amb un 0-2, què treu l'equip per pràcticament donar-li la volta?
Què treu l'equip? Doncs suposo les ganes de superar-te, les ganes de respondre a la gent que et ve a veure al camp una tarda a les 6 de la tarda amb el fred que fa i la humitat que tenim allà a Ripollet. Doncs com a mínim també respondre a aquesta gent, no? I respondre a la resta de companys i això, no? I com a mínim sortir amb el cap ben alt i que quan acaben els 90 minuts doncs poder dir que ho has lluitat i més tenint en compte que jugues a casa, no? Que no has baixat els braços i has deixat que l'altre equip et passi per sobre.
Deies que l'objectiu potser a principi de temporada era estar entre els 5 primers, ara aquest 5è lloc que marca la Sabadellenca estaria a 9 punts, a 9 punts, sí. Resten 9 jornades de campionat de Lliga, és a dir, sembla complicat, possible, i matemàticament, evidentment, però sembla una mica complicat. Amb quin objectiu us marqueu per aquestes 9 jornades que resten?
Com a mínim acabar amb progressió positiva, pensant ja en la propera temporada, acabar com a mínim, si no, entre els 5 primers, que evidentment és matemàticament possible, però és molt complicat, no ens enganyem, però sí que amb la franja dels 8 primers equips d'aquest grup 8 de quarta catalana. I sobretot això, jo crec que acabar la temporada amb bones sensacions i pensar ja en la planificació de la següent temporada.
Jugueu el proper cap de setmana davant de l'Escola de Futbol Barberà d'Andalucía B, un equip que està a la part alta, de fet a la part bastant alta, és tercer amb 41 punts. Com plantegeu aquest partit i creieu que és possible sortir i donar la sorpresa?
I tant, no ho descartem. De fet, al partit d'anada vam empatar 2 i inclús vam tenir els 3 punts a tocar. També jo crec que som un equip que davant equips grans doncs, ens creixem, suposo que també que potser ens estem sortint més concentrats i imprimint més intensitat i contra els equips grans sovint o a vegades responem molt bé. Per tant, jo no descarto que guanyem aquest diumenge en absolut. De fet, sortirem a guanyar, evidentment, i anirem a pels 3 punts.
Quines dues, tres coses hauria de fer bé l'equip per endur-se els 3 punts de Barberà?
Molta concentració, ser molt rigorosos al darrere, no cometre errades i vegades defensives que ens penalitzen molt i imprimir aquesta intensitat i aquest caràcter que es va veure durant pràcticament tot el partit contra el Poble Sec.
Doncs Dani, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort pel partit de Barberà amb aquest derbi a Barberà i tant de bo hi hagi sorpresa, evidentment, entès per la posició dels dos equips a la classificació i que els 3 punts vinguin cap aquí, cap al Camp Mas, cap a Ripollet. Moltes gràcies, Dani, per haver atès els micròfons de Ripollet Ràdio.
Em permets un segon?
Sí, i tant.
Només ràpidament felicitar un company d'equip, en Willy, que ha estat pare, i enviar-lo una forta abraçada. Moltes gràcies a vosaltres per...
No, gràcies. Per aquestes coses no saps mai si felicitar o donar el pèsam, eh? Els nanos són molt macos, però molt petits. Que recordi quan dormia.
Exacte.
Doncs ens sumem a la felicitació, evidentment. Moltes gràcies, Dani.
Vinga, saluts.
Adéu. Doncs ara anem amb el bàsquet. Anem amb el bàsquet quan servidor, eh? Per cert, trobi els papers de la crònica. És allò de... Són les coses del director, doncs. Ara prometo trobar-la ràpid. Doncs ara sí. Doncs anem amb el masculí. Partidàs de bàsquet del que es va viure a Terrassa. Partidàs no només pel nivell, que al final va ser un molt bon partit en quant a joc, sinó en quant a totes aquelles coses que fan que t'agradi un esport o que sentis algunes coses. De fet, el que hi va haver sobretot és emoció en la seva varietat possible. Ambient molt caldejat el que esperava el CDR en la seva visita a Terrassa degut a la polèmica amb la data a escollir per jugar el partit a la primera volta, suspès l'1 d'octubre. La percussió de Black Tocada atronava en un pavelló no preparat per suportar tants decibels i entorpia la pràctica del bàsquet. I en aquest ecosistema, el CBR va dominar el joc en tot moment, també en un primer període físic, on el 17-19 s'explicava des d'un Ortega encertat el llançament i un Vilanova com a peix a l'aigua en aquesta atmosfera. A la segona entrega, la diferència començava a reflectir la realitat del joc i un CBR més relaxat controlava amb més sobrietat el tempo. Tècnica per a Vilanova per protestar, equilibri de 36 a 38 al descans i show arbitral amb tècnica per a Igualada camí de vestidors. El partit es perdia a la represa en una batalla que un mal arbitratge alimentava i l'encert local exterior tombava el marcador fins al 2-1 a Santana, tot i que les masses pilotes perdudes al final del tercer període deixaven un 61 a 57 per al darrer període. 2-1 seguits de Vilanova igualaven el marcador i donaven inici a un nou partit de pràcticament 9 minuts. Vilanova liderava el Ripo i el partit seguia igualat a 5 del final amb un arbitratge que seguia mostrant un nivell molt baix en quant a conceptes. Capdalt l'Àlex per arrobar i servir el 77-78 a 36 segons del final, falta d'Ortega i lliure anotat per l'empat a 23 segons. Darrera posació blava, errada, i a la pròrroga. A la pròrroga el CBR tornava a imposar a joc malgrat tot i amb rendes de 4 i 5 punts aconseguia l'aire necessari amb un Vilanova superb. Però dues cistelles locals aconseguien el 88 iguals a 26 segons al final. Triple de Vilanova fallat i rebotàs d'Àlex traient la falta. Falla els lliures i a la segona pròrroga. Mateixa tònica a la segona pròrroga amb un CBR dominant que es plantava 96 a 100 al minut final amb tot el pebre del món. 97-102 final en una victòria d'or que ens valorava així el David García. L'equip 4x4, sou capaços de guanyar en qualsevol condició?
Pues sí, perquè realment avui ho teníem tot en contra, eh? Una afició apretant des del primer minut, un arbitratge una mica casero, per dir-ho així finament, i tot i així hem fet una bona sortida a pista. Penso que hem triat molt bé els tirs, hem fet el nostre joc en atac i en defensa, hem alternat sistemes buscant per als seus tiradors exteriors, que són la font del seu joc, i ens ha sortit bé. El que passa que hi ha hagut un moment en concret que ens hem sortit una mica del partit motivat per la pressió i perquè tot ens anava en contra una mica, i tot i així hem pogut mantindre l'ordre com hem pogut. Hem lluitat de valent, hem suat un altre cop fins a l'extenuïtat i 18.
Quan tot és tan complicat, l'ambient, l'arbitratge, quan tot és tan raro, quan pràcticament no hi ha bàsquet, costa fer el que vosaltres heu fet de posar el joc en tot moment?
Clar, evidentment, tu planteges un partit durant la setmana i arribes aquí, et trobes el pavelló ple, et trobes la grada d'animació, et trobes un arbitratge doncs, que ha tingut moments que no han mantingut el criteri en l'aplicació del reglament, i això et penalitza tot et penalitza, i quan planteges el partit amb variacions defensives, amb intentar doncs, mantindre tota la gent a la pista i no tenir que anar traient gent doncs, que no estava participant en aquest moment del joc i surt una mica fred de la banqueta, però bueno, tot i així al final també ens imposem la qualitat, una mica també la qualitat de grans jugadors que tenim i que no s'han rendit i ens hem portat la victòria a Ripollet.
Molt bé, Ortega en el llançament exterior, Vilanova fent una una demostració, un masterclass de com es juga a bàsquet, però avui un Àlex descomunal.
Sí, la veritat, tenia feina amb els dos pivots que té l'esfera, que un pivot molt veterà, que sap molt bé col·locar-se, sap molt bé utilitzar el seu cos, no ens ho han posat fàcil, tot i així s'ha fet un gran treball amb tots dos, Antonio, Àlex i Piñero, l'estona que ha estat. Hem disputat una bona batalla aquí sota l'aro i en aquest sentit felicitar-los i continuar en aquesta línia.
L'Àlex lesionat una estona per un cop que ha rebut, Ortega expulsat per dues tècniques, Vilanova expulsat per dues tècniques, Antonio per 5 faltes i Lluís per 5 faltes. Aquest equip és inesgotable.
Al final hem de destacar més que, jo destacaria més que res la personalitat que tenen alguns jugadors, que no s'arronsen davant l'adversitat, agafen la màniga del partit i contagien també una mica l'equip en aquest sentit. Albert ha estat molt bé, ha portat molt l'estona que ha estat a la pista, i la gent que ha anat sortint doncs evidentment no s'arronsa tampoc, que es contagia. I és que no et puc dir gaire cosa més. Deixar el partit amb dos expulsats per tècniques, amb dos jugadors fora per 5 faltes, quan ells possiblement han passat per el mateix i l'àrbitre han sigut una mica més permissius en aquest aspecte, no aplicant el reglament al mateix criteri, avisant de possibles sancions quan a nosaltres ens han sancionat directament.
18, Àngel, 18!
I al final la lectura que hem de fer és que són 18, Àngel, 18.
Oye, l'Ortega, 18.
18 i esperem que siguin moltes més, si pot ser. Al final aquest partit el teníem marcat al calendari com un partit clau, on sabíem que no arribàvem amb el 100% de tot l'equip. Ens falta Manel, ens falta Arbonés, ens falta Sergi de Dios, i jo crec que aquest partit amb els nostres jugadors tot sense problemes físics, doncs a lo millor el traiem abans i no el portem al partit a les dues pròrrogues, no?
Moltes gràcies per atendre'ns i és evident que sou candidats a tot.
Gràcies, Àngel, per seguir-nos, tio.
Doncs 18-0 i el partit d'ahir, i de fet durant tota la temporada s'està demostrant que és evident, el CBR té jugadors que la resta no tenen i aquí marquen la diferència, però hi ha una feina de conjunt d'equip que no hem d'oblidar, i això és mèrit al cos tècnic, bàsicament a David Igualada, que estan fent una gran feina. 18-0, que significa igualar el rècord històric de victòries consecutives a la competició. Poca conya amb el que ha fet aquest CBR. El primer partit diumenge davant del QE, el Verneda, a les 7 de la tarda. Això vol dir, evidentment pot passar de tot, però que és molt probable que el Verneda celebri la 19a victòria. Llavors ja no seria igualar el rècord, evidentment seria superar-lo i quedar-se pel CBR. Són d'aquelles coses que potser no estan en una vitrina de trofeus, però que segur que tenen un valor molt, molt important. De fet, el tenen absolutament. Doncs felicitats al CBR masculí. Pel que fa al femení, derrota, que ara hi creu, i al femení li ha tocat la creu. Derrota 44-60 davant de l'Associació Esportiva Santa Eulàlia al Verneda en un mal partit del CBR femení, que ens valorava així en un tall l'Eric Voltà.
Bona tarda. Si haguéssim de fer un resum del partit d'ahir, el que hauríem de dir és que va ser el mateix partit que vam viure ara fa una volta a casa de l'ESI. És a dir, un partit molt complicat, molt dur, amb unes defenses molt intenses i que per moments doncs, superaven el que el nostre mora de veure és el límit acceptable en quant a un esport com el bàsquet, però el mateix que es va veure el partit d'anada es va tornar a veure el partit de tornada. Una S que és l'equip més defensiu de la Lliga, que pressiona tota la pista tot el partit i que des del minut 1 va sortir a menjar davant del Club Bàsquet Ripollet, el que li va costar molt atacar, sobretot passar de mig camp, i un cop aconseguia superar el mig camp, l'equip rival continuava fent 2-1 a la pista d'atac, de manera que l'atac de l'equip local va ser completament desastrós, ja que en tots moments es prenien decisions precipitades, no es podia elaborar bé una jugada, i això va acabar per comportar una derrota clara, una derrota merescuda. I, bueno, hem superat, jo diria, el partit més complicat per nosaltres, ja que és l'equip que constitueix l'antítesi del nostre. Nosaltres som un equip que defensa bé al darrere, som un equip que ataca bé quan té una defensa poc dura, i en aquestes situacions, doncs, les nostres jugadores són capaces de mostrar la seva experiència i també el bon joc col·lectiu que, del qual disposem, però en el partit d'ahir això no va ser així. I a més, comptàvem amb la baixa de Tania Lara, la Glòria i la Mèriam venien, doncs, bastant tocades físicament, la baixa d'Ana López, que va jugar com va poder i que venia d'un cop de la setmana passada, per tant, i després, a més, d'una setmana d'entrenos bastant dolenta, en conjunt una derrota merescuda, en un partit que ja sabíem que teníem marcat en el calendari, que anava a ser el dels més difícils, sinó el més difícil de tota la temporada, i a seguir endavant, perquè l'equip creu en si mateix, les noies ara han passat dues derrotes seguides, però estan segures de que podem seguir endavant. Ara venen dos partits que tenim marcats al calendari, però per unes altres raons, perquè s'han de guanyar, i si guanyem aquests dos partits, doncs ja estarem en disposició gairebé de tenir assegurada la permanència, que era l'objectiu a principi de temporada i que segueix sent l'objectiu, malgrat que les situacions que s'han anat donant aquesta temporada, doncs, en alguns moments hagin fet pensar que l'equip podia aspirar més. La realitat és que l'equip, l'objectiu és aconseguir la permanència quan abans millor, i per això els dos partits que venen ara són claus i estarem treballant a tope per aconseguir-ho. Això és tot.
Doncs gràcies a l'Eric Voltà per la seva valoració. El proper partit del CBR, CBR Ripollet Sandacos, serà a Badalona, a 1:45 al mític pavelló de la Plana davant del Círcul Catòlic de Badalona. Ara mateix, amb aquesta derrota, 12-6 al balanç i 5a posició per les blaves. I doncs ara ja estem pràcticament a punt d'acabar. Abans d'acabar, canviem el bàsquet pel karate. Ho sento, Víctor. Canviem a pilota de bàsquet pel kimono de karate per dir-vos que el pavelló Verneda va acollir ahir diumenge el tercer campionat de resistència de karate. Perdó pel nom, però els karate són una mica així complicats. Karate Kyokushinkai, organitzat pel gimnàs Bunkai. Hi van participar 180 esportistes des dels 8 anys fins a la categoria sènior, representant de 8 clubs diferents. El mes d'abril, el gimnàs Bunkai serà també l'organitzador del campionat de joves promeses, en aquest cas es disputarà al pavelló Joan Creus. Doncs amb això, avui un infosport una mica més breu, una mica més en tamany pocket, més portable. Us diem adeu. Moltes gràcies al Víctor Diegues, que ha fet una magnífica feina, malgrat que jo l'hagi entorpit una mica al final. Moltes gràcies, Víctor. L'infosport d'avui ha sigut possible gràcies a la Brian Calvo, a la Inés, com sempre, i també al gran Marc Mata, i a mi mateix a la veu, Àngel Gil. Tornarem el proper diumenge amb tota l'actualitat esportiva de Ripollet, així que fins llavors, que tingueu una molt bona setmana i, sobretot, molt, molt, molt d'esport. Ens veiem el dilluns. Moltes gràcies.